Sánchez a les mans de Puigdemont. Junts exigeix referèndum i amnistia. Sánchez diu que de repetir eleccions és res de res. I just avui, la Fiscalia demana a Llarena que emeti ordre de detenció contra Puigdemont i Comín. Bona tarda del dia després a tothom. Són les 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
El futur polític de Pedro Sánchez depèn de Junts, que manté el referèndum com a condició irrenunciable. La condició irrenunciable. Sumar designa, mentrestant, Jaume Asens perquè parli amb Puigdemont. Esquerra i el PSC pressionen Junts perquè no impedeixi que Sánchez pugui repetir, però Turull diu que ara mateix no veu investidura per enlloc. I enmig de tot això apareix, com dèiem, la Fiscalia del Suprem i demana euroordres contra el president del Consell de la República, Carles Puigdemont, que de fet ja ha piulat: un dia ets decisiu per fer govern a Espanya i l'endemà Espanya ordena el teu arrest. I aquí som, l'endemà de les eleccions, amb una nova detenció de Ponsatí. Així sortia després que els Mossos l'haguessin anat a buscar.
Per ordre del mateix Llarena, Ponsatí ha sortit en llibertat sense haver d'anar a declarar a Madrid i sense haver declarat tampoc aquí, perquè s'ha negat a respondre a les preguntes que havia enviat Llarena.
No he declarat, no. A veure, he comparegut davant de la jutgessa, però no he declarat. No he contestat a cap pregunta, perquè és el que m'ha recomanat el meu advocat i soc molt obedient.
Més endavant, també l'endemà de les eleccions, més problemes a Rodalies.
Amb retards de fins a una hora en alguns moments del dia a la R2 Sud.
I encara un altre del dia de l'endemà. Aquesta música no sonarà al Baix Vinalopó.
Smoking Souls denuncia que PP i Vox han prohibit un concert seu a Elx el 9 d'agost.
I mentrestant, això sí que sona i ressona.
Israel aprova la reforma que limita el poder dels tribunals i posa fi a la potestat de la justícia d'aturar decisions del govern que consideri que van en contra de la democràcia.
Aquestes són les protestes que fan els manifestants després d'aquesta aprovació. Dèiem que això va en contra de la democràcia allà, diuen els que protesten, i això va en contra de moltes coses.
6 de cada 10 alumnes de Catalunya han estat víctimes d'algun tipus de violència a l'escola o l'institut. És la dada més alta dels últims 16 anys.
I finalment direm adéu a un ocellet.
El de Twitter.
Sí.
Ara és una X.
És una X. I gairebé diem adéu, sense adonar-nos-en, gairebé hem estat a punt de dir adéu a Johnny Depp. I'm gonna give you my love.
Van trobar l'actor i cantant inconscient en un hotel de Budapest. Després ja va reprendre la seva gira a Alemanya.
Un episodi estrany, que envolta una figura gairebé sempre estranya com la de Johnny Depp. No sé com està d'estrany el trànsit a aquesta hora, Cel Quintana.
Bona tarda, Kilian. Doncs us trobareu cues a aquesta hora a la C-17 a Parets del Vallès, sentit Ripoll, per obres. A l'autopista del Maresme, Tordera, cap a la G600, plena vessant cara. A la P7 de l'Ampolla al Perelló, sentit Tarragona-Barcelona. A la T11, arreu, sentit sud, per una topada. I a la Nacional 2, a Pineda de Mar, per un altre accident. I pel que fa al transport públic, compte, perquè ara els trens de la línia R14 i R15 que circulen entre Tarragona i Reus acumulen retards de més de quart d'hora per atropellament d'una persona entre Reus i Bifurcació Vilaseca, segons ha informat Adif, i vosaltres ho dèieu, afegir retards importants aquesta tarda a la línia R2 Sud i trens regionals del Corredor Sud per una avaria entre Garraf i Sitges que s'ha pogut solucionar a 5:45 de la tarda.
Bé, doncs som, deixem que Johnny Depp descansi una mica, som 8:04, som l'endemà del dia d'ahir. Per recopilar el que ara mateix està sobre la taula, de manera una mica desendreçada, però mirarem d'endreçar-ho. El futur polític immediat de Pedro Sánchez a la Moncloa està a mans de Junts per Catalunya. Un regir interessant que surt després dels resultats electorals d'ahir. El partit de Laura Borràs, Jordi Turull i el president Puigdemont té la clau de la governabilitat d'Espanya. Depèn dels seus vots al Congrés que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa o que es repeteixin, s'hagin de repetir, eleccions. L'encara president espanyol ha dit davant de l'executiva del PSOE que trobarà la manera de tornar a ser reelegit, que la trobarà. Però per si de cas, des de sumar, s'ha activat l'exdiputat de Podem, exdirigent dels comuns, Jaume Asens, perquè parli amb Puigdemont. Asens aposta per la via Puigdemont per desbloquejar la situació, però Junts ja ha dit que aquesta és una via equivocada, que la bona és la de Jordi Turull i, per tant, la del partit aquí. Mentrestant, Esquerra, però també el PSC, pressionen Junts perquè no impedeixi que Sánchez repeteixi de president. Com veieu, molts fronts oberts, molt oberts, difícilment ara mateix imaginables de com es tancaran, i encara en quedaria un altre, que ha aparegut per aquí i semblaria que és una casualitat d'aquelles molt casuals, perquè avui també ha aparegut en escena la Fiscalia del Suprem, que ha demanat al jutge Llarena que torni a emetre una ordre europea de detenció contra Carles Puigdemont i Toni Comín. Clarament el que dèiem, molts escenaris. Pujaran a l'escenari per explicar-ho el Martí Ferrero des de Barcelona. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Així, parlant fluixet, perquè està enmig d'una roda de premsa, queda més que justificat. Dani Sánchez de Aja, bona tarda a Madrid.
Bona tarda, Kilian.
Molt bé, i aquí a la redacció tenim el Josep Maria Torrent. Josep Maria.
Què tal, bona tarda.
I l'Oriol Pujadó. Oriol.
Hola, Kilian, bona tarda.
I amb aquest equipàs intentarem explicar-ho tot. Comencem a la seu de Junts per Catalunya, a la ciutat de Barcelona. Estem sentint de fons aquesta intervenció després de l'executiva del partit que s'ha reunit fins fa molt poca estona per valorar els resultats electorals i, sobretot, per analitzar l'escenari que ha deixat aquest comici o aquests comicis en què Junts pot tenir la clau d'una nova repetició electoral o d'un altre govern de Pedro Sánchez. Martí, què estan dient?
Doncs mira, està compareixent el vicepresident de Junts i portaveu del partit, Josep Rius, per explicar l'anàlisi dels resultats de les eleccions generals espanyoles d'ahir, que els han convertit en imprescindibles per una eventual investidura de Pedro Sánchez, i com pensen gestionar aquest paper absolutament protagonista. A la sortida de més de 2 hores i mitja de reunió, les veus que hem pogut recollir, satisfacció i la confirmació que es manté la cohesió interna, i ens asseguren que no es mouran d'on eren, és a dir, autodeterminació i amnistia. I, de fet, Rius està confirmant aquests extrems. Assegura que no investiran a Pedro Sánchez i que negociaran només a partir d'aquests 2 grans eixos, amnistia i autodeterminació, i si no satisfan les seves condicions, no estan disposats a investir president espanyol. Han renovat l'oferta a Esquerra Republicana i la CUP, és a dir, a la resta de forces independentistes, per refer l'estratègia unitària, per anar plegats a Madrid, diu Rius. Confirma que de moment oficialment no hi ha hagut contactes amb Sumar, és a dir, tema Jaume Asens, descarta i desmenteix que hi hagi hagut contactes oficials de Sumar amb Junts per explorar aquesta via. Atenció a la precisió, desmenteix contactes oficials entre partits, i també desmenteix que el PSC s'hagi posat en contacte amb els juntaires. Asseguren que estaran amatents a les propostes que faci Pedro Sánchez, però acompanyen aquesta afirmació d'uns quants advertiments al president en funcions del govern espanyol. L'adverteixen que contra Catalunya no es pot governar si no es resol el conflicte polític, no hi haurà estabilitat política a l'Estat, i ha ironitzat amb la petició de la Fiscalia que es cursi una nova ordre internacional de recerca contra Carles Puigdemont i Toni Comín. Josep Rius ha insinuat que és una mala manera de començar a assegurar-se els suports a la investidura si s'actua per aquesta via. El que dèiem, Junts està molt lluny d'investir Carles Puigdemont, li posarà molt i molt difícil, assegura que no investirà si no es compleixen les 2 condicions que planteja damunt de la taula: el compromís amb el referèndum d'autodeterminació i l'amnistia.
Entesos, doncs això és el que ha sortit d'aquesta intervenció de Junts per Catalunya, és el que diuen des de Junts. El front de Madrid sembla com si els socialistes i Sumar s'hagin repartit els papers i els missatges. Primer, Pedro Sánchez, que diu que de noves eleccions, res.
Andrea.
Res de res. que ja trobarà la manera de continuar a la Moncloa. I després, els de Yolanda Díaz, que han habilitat Jaume Asens, com estan dient ara, com a ambaixador plenipotenciari, diríem, per negociar amb Junts. Comencem pel PSOE, Dani. Tothom està satisfet, el PSOE? Hi ha veus crítiques, alguna?
Sí, doncs, Kilian, per jutjar pel que s'ha vist aquest matí a Ferraz, que encara seguint amb l'eufòria d'ahir, doncs sembla que no. La direcció del partit ha rebut a Sánchez amb aplaudiments i també amb la ballaruga d'un ministre, i no era Miquel Iceta. De fet, era Félix Bolaños, que abans d'entrar a la sala on han fet la reunió es mostrava així de satisfet.
España quiere seguir consolidando todo lo que hemos hecho esta legislatura y España ayer a la coalición ultra le dijo no y la paró en seco.
Encara que el PSOE no va guanyar les eleccions, Sánchez va tornar a derrotar els pronòstics i això és el que ha fet callar qualsevol veu crítica que potser amb un altre resultat sí que haurien obert el debat successori dins el PSOE. Amb tot l'escenari perquè Sánchez governi és difícil, el líder socialista ha volgut però transmetre calma, ha promès que no hi haurà repetició electoral perquè trobarà la fórmula, ha dit, per assegurar la governabilitat d'Espanya. El suport de Sumar ja el té, però ha de negociar encara amb Esquerra, Bildu, el PNB, el BNG i sobretot amb Junts, que és l'os més dur d'arrossegar, com ha explicat ara Martí Ferrero. El PSOE diuen que no oferiran, no diuen què oferiran, sinó que volen deixar passar l'estiu per parlar ja de negociacions. Ara el que volen és posar el focus en Feijó i fer visible que no tindrà suports per presentar-se a una investidura.
Bé, això és com ho veuen des del PSOE. I Sumar?
Doncs a Sumar van per feina, ja emplacen el PSOE a posar-se a treballar per assegurar un nou govern progressista perquè pateixen que una repetició electoral acabi donant majoria absoluta a la dreta i l'extrema dreta. Tant és així que han pres la iniciativa, Yolanda Díaz ha encarregat a Jaume Asens que porti ell les negociacions amb Junts per Catalunya, encara que no han començat formalment. Aina Vidal, la cap de llista de Sumar a Catalunya, ja feia una petició a Junts des dels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
Precisament Junts a tenir clar que podem anar cap a un govern a favor de Catalunya o un govern que ens esborri del mapa. Aquesta és la disjuntiva. I espero que Junts i tots els partits de Catalunya estiguin a l'alçada de la situació.
Això, Dani, després que Asens digués adéu a la política, de fet.
Sí, recordem que Asens, que va estar cap de llista d'En Comú Podem el 2019 i va ser també portaveu d'Unides Podem aquesta legislatura, va deixar la política abans del 23J. Ara Yolanda Díaz li fa aquest encàrrec perquè des de Sumar diuen que l'acord serà més fàcil amb algú com ell, que coneix bé la política catalana i que té bona relació personal amb diversos líders independentistes.
Molt bé, i ara arribem a l'episodi, al capítol Curiosament. Curiosament, l'endemà de les eleccions i en el moment que Junts per Catalunya és decisiu a Espanya, la Fiscalia del Tribunal Suprem demana que es reactivin les ordres de detenció contra el president Puigdemont i contra Toni Comín pel procés, Josep Maria.
Així és, els quatre fiscals del procés ho han demanat al jutge instructor Pablo Llarena pels delictes de malversació agreujada i desobediència. Era un moviment que estava pendent des de principis de mes, quan el Tribunal General de la Unió Europea els va retirar la immunitat parlamentària. No és una decisió ferma, Kilian, perquè encara s'hi pot recórrer davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però els fiscals diuen que la llei els permet no esperar a la decisió final de Luxemburg. Mm. La reacció de Carles Puigdemont la trobem a Twitter, està d'aquesta, un dia ets decisiu per la governabilitat d'Espanya, l'endemà Espanya ordena la teva detenció.
Doncs aquí al mig de tot plegat ha aparegut la Fiscalia. És una curiositat, una causalitat, o aquelles coses que a vegades passen que coincideixen o no coincideixen els tempos polítics i judicials. Mentrestant, tant el PSC com Esquerra pressionen Junts davant del risc d'una nova convocatòria electoral. Oriol, les dues formacions coincideixen a dir que no cal donar una nova oportunitat a Vox i al Partit Popular.
Sí, els socialistes catalans, després de l'àmplia victòria d'ahir, asseguren que l'estratègia del diàleg amb Catalunya, que ha seguit el govern de Pedro Sánchez, ha estat l'encertada. Per això demanen a Junts que estigui a l'altura. Salvador Illa és primer secretari del PSC.
Els resultats són uns resultats clars, nítids. La ciutadania de Catalunya, jo crec que s'ha expressat molt inequívocament cap a quina direcció vol que anem, i en aquest sentit jo apel·lo que tots estiguem a l'alçada, no?, de les circumstàncies. Estem en un moment molt complex.
També els exsocis de govern, Esquerra, demanen a Junts que no bloquegin una investidura de Sánchez. Els republicans estenen la mà per pactar el preu dels suports al candidat socialista. Marta Vilalta és portaveu d'Esquerra i diu que el risc és massa gran.
Tenim la clau des de l'independentisme per decidir el futur de l'estat espanyol i nosaltres considerem que aquesta clau, aquesta força que ens ha donat la ciutadania a les urnes, l'hem de poder utilitzar per defensar Catalunya, per defensar els interessos de Catalunya, que creiem que això és més útil que no pas utilitzar com a bloqueig.
Per cert, els republicans asseguren que, malgrat els resultats d'ahir, que van ser dolents, van perdre 6 diputats al Congrés, no canvien d'estratègia, que segueixen apostant pel diàleg amb Madrid.
Madrid. Dani, encara ets aquí, eh?
Sí.
Molt bé. Ens quedava parlar del tema Partit Popular. Ahir Feijóo va guanyar. Va treure 47 diputats més que Casado. Però té molt difícil poder governar, malgrat aquests resultats. Aquesta tarda ha comparegut davant de la direcció del seu partit. Ha estat triomfalista, ha estat moderat, com ha estat?
Doncs diria que un poc de cada. Ha estat moderat, perquè per primer cop avui Feijóo ja ha reconegut obertament que els resultats han quedat per sota dels esperats.
Pero también es cierto que con la misma intensidad que fallaron las encuestas, no hemos alcanzado todas nuestras expectativas. No me arrepiento de exigirme ganar por mucho frente a los partidos que se conforman con perder por menos.
Però també triomfalista, per altra banda, perquè no ha evitat treure pit dels resultats, diu Feijóo que fa un any, quan ell va prendre les regnes del PP, aquest resultat semblava impossible.
De tota manera, ahir es van sentir crits, no podem obviar-ho, això d'Ayuso, Ayuso, això vol dir alguna cosa. Els barons del PP han tancat files amb Feijóo?
De tots els barons que han entrat avui a la seu del carrer Genova, tots han volgut, no han qüestionat el lideratge de Feijóo i han tancat files amb les tesis de la direcció nacional del PP, de que el PSOE és el partit perdedor i que ha de deixar governar Feijóo. Fins i tot Ayuso ha avalat que Feijóo sigui novament candidat si es produeix una repetició electoral.
Però hay que intentar conseguir ese gobierno y si fuéramos a ese escenario electoral, por supuesto tiene que ser el candidato. Creo que le ha aportado al Partido Popular gran estabilidad.
En el mateix sentit, s'ha expressat el portaveu del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ha negat cap crisi dins el PP.
I què farà ara Feijóo? Quin és el seu pròxim pas?
Doncs intentar que li donin els números per a presentar-se a una investidura. Ha dit Feijóo que ha parlat amb Vox, s'ha emplaçat a seguir parlant amb Santiago Abascal, el líder de l'extrema dreta. També ha parlat amb Coalició Canària i UPN, que sumen dos diputats que diu el líder del PP que tindria lligats, i assegura que ha contactat, ha dit, amb el PNB, amb els que sumaria ja, sumant els anteriors, els 176 diputats que li donen la porta a la Moncloa. Fonts de la formació nacionalista, però, neguen que hagin parlat amb Feijóo. El líder del PP segueix insistint també en l'abstenció del PSOE per evitar, diu, precisament, que el PSOE governi amb partits independentistes.
Los españoles no pueden quedar atrapados, ni en bloques, ni en bloqueos, ni permitir que nuestro país se balcanice. Por tanto, haremos lo que esté en nuestra mano y más para evitarlo.
Doncs això deia Feijóo, que els números, si el PNB es despenja, no li donen.
Ja. Bé, doncs els números, i si donen o no donen per uns o per als altres, és el que hem estat explicant amb aquest magnífic treball de l'agenda política, de l'equip de política d'aquesta casa, alguns dels quals encara es queden, si us plau, perquè hem d'explicar alguna cosa més, perquè hem de fer allò de l'endemà. Primer endemà de les eleccions d'ahir. Entre aplaudiments, així sortia Clara Ponsatí de la Ciutat de la Justícia després que aquest matí els Mossos l'han detinguda l'endemà de les eleccions d'ahir a Barcelona. És la segona vegada que la consellera és detinguda a Catalunya. Oriol, el primer cop que la van detenir va ser al març per la causa oberta contra ella per l'1 d'octubre. Avui, per això també?
Doncs no ben bé, l'han detinguda perquè no es va presentar al Tribunal Suprem a finals del mes d'abril, quan el jutge Llarena l'havia citada a declarar. Ponsatí va assegurar aleshores que no reconeixia la causa ni el tribunal que la jutja i, per tant, no hi va anar. És per això que el 21 de juny Llarena va emetre una ordre de detenció en territori espanyol. Aquest matí, ella mateixa, Clara Ponsatí, ha piulat a Twitter que era a Barcelona i poc després els Mossos l'han detinguda al carrer Comte Borrell. Els agents l'han traslladat a la Ciutat de la Justícia. Allà Llarena havia ordenat al jutge de guàrdia que li prengués declaració i que la deixés en llibertat. D'aquesta manera no ha hagut de ser traslladada al Suprem, a Madrid. Ponsatí s'ha acollit al seu dret a no declarar, tal com ha dit al sortir.
No he declarat, no. He comparegut davant de la jutgessa, però no he declarat. No he contestat a cap pregunta, perquè és el que m'ha recomanat el meu advocat i soc molt obedient.
L'exconsellera i eurodiputada està acusada per un delicte de desobediència que, recordem, no està castigat amb penes de presó.
Anem al segon endemà. Dilluns post-eleccions, dilluns de retards als trens de Rodalies per una incidència a la infraestructura en el tram entre Garraf i Sitges. Ha afectat la línia R2 Sud i ha provocat esperes a primera hora de la tarda de fins a una hora. Aquella cosa que queda penjada en l'aire, ningú diu què és el que està passant fins que al final el teu tren es posa en marxa. L'avaria Alba Barbosa està solucionada?
Sí, Kilian, segons Adif, ha quedat resolta fa més de 3 hores, cap a un quart de 6 de la tarda. Ara bé, ja han avisat que els retards es podrien allargar perquè la freqüència dels trens de l'R2 Sud s'anirà recuperant gradualment. Adif ha informat de la incidència a les 2 del migdia. A les xarxes, però, hi ha usuaris que encara ara es queixen de retards i d'acumulació de passatgers a les andanes de l'estació de Passeig de Gràcia. Parlem sovint de problemes als trens de Rodalies. Divendres mateix, la circulació de trens entre l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona va quedar interrompuda per un tall de tensió. Va afectar, en aquell cas, les línies R1, R3 i R4. I dijous, i en aquest cas per un incendi a la catenària, els trens no van circular entre Manresa i Calaf.
Tercer, l'endemà. Avui hem de tornar a parlar d'un altre episodi de censura. Perquè l'Ajuntament d'Elx, el Baix Vinalopó, el País Valencià, ara governat pel Partit Popular i per Vox, per l'ultradreta de Vox, ha cancel·lat un concert que havia de fer el grup valencià Smoking Souls. El concert s'hi havia de fer el dia 9 d'agost. Ho ha anunciat el mateix grup en una piulada a Twitter en què asseguren que senten ràbia i tristor per aquesta situació. De seguida, la xarxa s'han omplert de comentaris en suport al grup, amb veus com les de Xavier Sarrià, excantant d'Obrim Pas, Pau Alabajos, amb qui vam parlar fa uns dies, o Feliu Ventura. Feliu Ventura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una més per la llista. Elx, el Baix Vinalopó, un concert que s'havia de fer dels Smoking Souls i que no es farà. Un més a la llista.
Sí, un més a la llista, malauradament. I no és una llista que va començar ahir, és una llista que fa molts anys que existeix al País Valencià, que sembla que en els últims anys, a causa del canvi d'institucions, havia sigut una miqueta més suau. Però bueno, tenim una història de censura cap a la música en valencià que és històrica. No, és una cosa dels 90, és una cosa dels 70, és una cosa de molts anys enrere.
I malgrat tot, la música en valencià tira endavant. I de quina manera? Amb quina força? També se'n sortirà aquesta vegada?
Estic convençut. Sí, estic convençut i tinc molt optimisme al respecte, perquè penso que la societat valenciana és una societat amb molta motilitat, amb moviments de vegades soterrats, però que signifiquen canvis molt ràpids. Sempre hem tingut el que nosaltres diem una conselleria de cultura alternativa, que més enllà de l'accés a les institucions permetia circuits d'alguna manera mantinguts a través d'altres institucions menors, com els municipis o fins i tot els col·lectius i les associacions de veïns. La música es continuarà produint i es continuarà produint fins i tot en les ciutats on institucionalment sembla que serà més difícil. Jo estic convençut que a ells continuarà fent música en valencià, malgrat el que els seus representants públics voldrien. No?
Perquè en realitat, a més, és que té molta qualitat, té molta potència. És difícil ara passar de la música en valencià al País Valencià, no? Fins i tot aquí a Catalunya,
Sí, no, jo crec que ha sigut molt difícil passar de la música en valencià en qualsevol època. És veritat que ara hi ha una generació de joves músics que, a més de tenir una qualitat molt gran, representen una diversitat d'estils com mai en la història de la música en valencià o mai en la història de la música en català al País Valencià. I crec que s'equivoquen en aquest moviment. Ja s'ha vist en l'última contesa electoral que l'extrema dreta ha perdut representació segurament per aquesta escarafalls, no? Aquesta manera de posar el crit al cel de coses totalment assumides des de la societat valenciana. A la música en valencià acudís gent que valenciano parlant, però gent castellano parlant, gent molt diversa, i sembla que això és el que els fa por, no? Aquesta música en valencià que pot produir un moviment cultural que produís al mateix temps canvis polítics.
Doncs precisament volíem abordar això passa, semblaria, per fer-ne una lletra, d'aquestes que a vegades feu aquí, d'aquelles que punxen, perquè això passa l'endemà, precisament, d'unes eleccions on estava en joc part del que aquí al País Valencià esteu jugant.
Sí, demostra que no estan totalment fora de la realitat, no? Són representants públics que l'únic interès que tenen és arribar i pujar-se el sou respecte al regidor anterior. I ho hem vist en un mapa que això ho demostra. I, a més, un poc tacte i una poca sensibilitat i realment una poca visió del que realment passa al País Valencià. Això es passarà a factura a nivell institucional, estic convençut. Però és que, a més, a nivell popular són insignificants.
En aquests moments, com en altres moments, però aquest torna a ser-ho, heu de portar una mica els cantants, la cançó, ha de portar una mica la bandera de la llengua, també, no? Perquè sou molt visibles, perquè és aquí on estan passant els episodis més forts, perquè sou forts també vosaltres, per tant, part de la batalla pel valencià i pel català, segurament aquí al Principat, també passarà per la música una vegada més.
Sí, bueno, la bandera no la fem nosaltres. El que passa és aquesta cosa estranya que sembla que el castellà siga sentit comú i el valencià o el català és política, no? I qualsevol cosa que es fa en valencià és una intenció de molestar, de polititzar, no? Igual, polititza igual el castellà que el valencià, això està pressuposat, no? Nosaltres no som bandera de res, simplement parlem en una llengua en la que ens va acollir en el nostre país o que ens ve a través de les nostres mares. No, la nostra bandera seran les nostres mares, però no serem nosaltres. Nosaltres simplement som la continuació d'aquest filòs que significa la llengua. La música, el que serveix és per a fer córrer idees en conquesta horitzontal per tot el territori, no? I d'una manera molt més ràpida del que poden fer altres manifestacions culturals. Per això crec que la persecució més visible sempre és a la música, perquè és la que pot produir canvis, com he dit.
Una última, parlem de Feliu Ventura, que tens entre mans.
Bueno, precisament estic més a prop ara mateix de projectes d'activisme cultural que no de creació, encara que estic fent la feina prèvia a les cançons. Estem portant a terme ara des de la cooperativa Neu al Carrer l'acte que hem organitzat pels encausats de Pego, que són uns joves que es demanen en total 100 anys de presó per expulsar del seu poble de Pego a un grup de nazis.
Sí.
I és un cas que s'està comparant habitualment amb el cas del Sasso.
Sí.
I hem fet precisament amb molts músics del País Valencià un acte que farem el 23 de setembre per a fer de barrera de contenció a aquest feixisme que també està arribant i imposant-se a través dels estaments judicials.
Bé, doncs seguirem amb atenció aquestes accions que portis a terme, tant en l'activisme com quan actues com a cantant, que les dues coses van lligades sempre i imbricades sempre. I ens agrada molt, i per això també aixecarem aquesta bandera. La bandera són les mares. Moltes gràcies, Feliu. Banderes amunt, que vagi molt bé. Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
I més banderes aixecades, on més veus que s'han aixecat per protestar per això que ha passat avui a Elx, al Baix Vinalopó. Cesc Freixes, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, perquè només no ens diguin que només parlem amb gent del País Valencià, que és on tenen el problema, i precisament des d'allà emeten aquesta preocupació, parlem des de la distància petita, esperem que encara més petita sempre, entre els dos territoris, parlem des d'aquí. Com veieu tot el que està passant? Aquesta última acció que ha anat en contra dels Smoking Souls, una altra congelació o una altra cancel·lació d'un concert. Com es veu això des d'aquí, des del Principat, Cesc?
Bueno, l'anàlisi crec que és el mateix, no? I al final som dos comunitats autònomes diferents, però estem parlant del mateix país, no? I estem parlant d'una mateixa realitat cultural, lingüística, i aleshores la lectura s'ha de fer, des del meu punt de vista, en clau de en clau de país dels catalans. I la veritat és que la lectura, evidentment, és molt, molt poc optimista. Primer perquè se segueix demostrant que l'estat espanyol és un lloc en el món on no es garanteixen les llibertats associades a la creació i també, doncs, d'alguna forma, a la cultura, no? A entendre la cultura com un espai de debat, un espai de compartiment d'opinió. I això sembla que l'estat espanyol no acaba de garantir. I també potser caldria remarcar que, independentment dels governs que hi hagi, no?, en cada territori o en l'estat en general, perquè també crec que és de justícia, i mai millor dit, no valgui la redundància, o d'injustícia, remarcar que en governs teòricament d'esquerres a l'estat espanyol s'han empresonat músics, hi ha hagut músics que s'han hagut d'exiliar, hi ha moltes causes obertes, no?, a nivell repressiu cap a molts músics precisament per cantar, no?, i per obrir debats i per fer un qüestionament de la realitat a través de la creació musical. I aleshores això crea una sensació d'indefensió en el terreny, no?, de l'àmbit del treball musical i del treball cultural. I és evident que amb governs d'extrema dreta i amb governs amb una tolerància cap al feixisme i, per tant, cap a la privació, no?, de determinades maneres d'expressar-se, això, doncs, és molt més evident, no? Però ha passat amb governs teòricament d'esquerres i és evident, doncs, que ara potser amb governs més de dretes o d'extrema dretes això seguirà passant d'una manera potser més explícita.
I ara que està passant d'aquesta manera més explícita, com estem notant tots plegats, què s'hi pot fer, què podeu fer els que us dediqueu a això? No només vosaltres, la societat en general també, però vosaltres que sou els que esteu ara mateix pujant a l'escenari o havent de baixar, segons com, depèn de quines intencions tinguin els respectius ajuntaments on toqueu, què podeu fer?
Jo crec que hem de fer molta autocrítica i l'espai laboral que ocupem els treballadors de la cultura, sobretot molt més els de la música, és un espai on hem tingut molta deixadesa a l'hora de tractar temes que tenen a veure no només amb els drets a favor de les llibertats creatives, de la llibertat de creació i d'expressió, sinó també amb els drets pròpiament laborals, no?, i sindicals. I aleshores jo crec que hem de fer, no sé com i no sé amb quins ritmes, però hem de fer una reflexió molt profunda en aquest sentit perquè hem sigut molt deixats històricament per defensar els nostres drets i això passa factura, perquè després tenim casos de censura, casos de retallament, no?, dels nostres drets en qualsevol dels seus àmbits i ens trobem amb aquesta sensació d'indefensió, de solitud, no?, i aleshores això fa que la resposta que nosaltres podem fer com a treballadors i com a creadors, no?, d'opinió, en certa manera, doncs sigui una resposta molt més curta i molt menys potent, no? I jo crec que una de les coses que ens hem de començar a plantejar els treballadors de la cultura, i em dirigeixo especialment als treballadors de la música, és precisament organitzar-nos en un sentit sindical per poder fer front d'una manera molt més directa i molt més explícita a aquests atacs que rebem en termes de llibertat d'expressió i de creació, però també en termes laborals, no? Recordem que fins aquest mateix any a l'estat espanyol no s'ha plantejat la creació d'un estatut de l'artista, i això volia dir que fins ara no hi havia cap mecanisme que regulés els nostres drets, encara no hi és ara, no? Però com a mínim ara sembla que es començarà a plantejar això, no hi havia cap mecanisme que servís per fer un replantejament i una assegurança, no?, entorn a les llibertats i als drets dels treballadors de la cultura i els treballadors de la música. I aleshores això, doncs, crec que també té molt a veure a l'hora d'entendre aquests espais de creació, de debat dins d'aquest estat espanyol que sembla que li costa entendre que precisament la cultura ha de servir per construir-nos també col·lectivament.
Cesc, seguirem els vostres passos com seguim la vostra música i les vostres cançons. Una abraçada molt gran, molta sort, molta força.
Moltes gràcies. Tota la solidaritat i tots els ànims als amics de Smoking Souls i tota la gent que pateix la repressió directa o indirecta d'una manera més explícita o menys explícita a l'estat espanyol per ser músic o per cantar i dir veritats.
Cesc, moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Seguim, passen 4 minuts de 2:15 del vespre.
tot i que les dades són dures, perquè evidentment ens expliquen que vivim un entorn on hi ha aquesta violència estructural, sí que és cert que cada cop doncs, augmenta també aquesta predisposició.
És Alba Alfagema, cap del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals d'Interior, admetent que cal posar ara tota l'atenció i actuar davant de dades com aquestes. 6 de cada 10 alumnes de Catalunya han estat víctimes d'algun tipus de violència a l'escola o a l'institut. És la xifra més alta dels últims 16 anys. Són els resultats d'una enquesta que els Departaments d'Interior i d'Educació, d'Interior i d'Educació van fer durant el curs 21-22. En total, van enquestar més de 10.000 alumnes des de primària fins a batxillerat i formació professional de 153 centres públics i privats.
El 64% dels alumnes asseguren que han estat víctimes de violència escolar als centres educatius.
A secundària, el nombre de víctimes ha augmentat un 17% respecte als últims 16 anys.
Les principals conductes que reben els alumnes són burles, deixar de banda o violència física per motius com l'aspecte físic, l'orientació sexual, el color de pell o l'origen.
Un 18% de l'alumnat és víctima d'assetjament, una xifra pràcticament calcada respecte ara fa 16 anys.
Un 75% dels alumnes enquestats diu que els joves de la seva edat pateixen agressions sexuals.
Per exemple, insults, documents no volguts, comentaris que els molesten o seguiments de tipus sexual, una percepció molt més accentuada a les noies.
Més de la meitat dels alumnes de secundària diuen que han accedit a pàgines amb continguts per majors de 18 anys, com pornografia o jocs d'apostes. En el cas de la primària ho han fet 3 de cada 10.
I també 3 de cada 10 estudiants admet que han estat víctimes d'una relació tòxica.
A tot això, bona part de l'alumnat creu que també hi ha dones que agredeixen els homes, però que és un tema, diuen, que no se'n parla.
Deixem-nos repassar ara un parell d'incidents que han passat en aquest país últimament i que comencen a tenir alguna conseqüència. Això, per exemple, era a Calella de Palafrugell. Aquest era el moment en què un grup de persones tancava, de fet, feia que es tanquessin les portes d'una discoteca coneguda com a Costa Este, a Calella, perquè ells llançaven tanques d'obra contra el personal de seguretat. Això és fa 2 dissabtes. Laia Claré, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui han detingut 4 persones, eh?
Sí, i ja en van 7. Els joves detinguts, suposadament, ja havien provocat incidents altres vegades i el dissabte dia 15 no els haurien deixat entrar per això. Arran de la negativa, ells haurien començat a llançar tanques d'obra i ampolles de vidre contra el personal de seguretat que es va haver de trinxerar dins la discoteca i tancar. Els 4 detinguts han quedat en llibertat a l'espera que el jutge els citi a declarar mentre la policia continua intentant identificar totes les persones que van intervenir en aquests aldarulls.
Doncs una cosa semblant al que va passar en uns incidents que es van produir a Sitges i que van portar també a molta preocupació a la localitat. Encara no hi ha cap detingut per aquella baralla que es va produir la matinada de diumenge a Sitges, més concretament al carrer Primer de Maig, conegut com a carrer del Pecat. Allà hi va haver una mica de tot. L'Ajuntament ha reforçat la vigilància i el que ha fet convocar per demà una reunió amb els cossos policials i els propietaris dels locals. Per insistim, uns incidents que es corresponen a això que ara estem sentint. Corresponsal al Garraf, Montse Gené, bona tarda.
Hola, bona tarda, Quim.
Els Mossos d'Esquadra han fet alguna detenció aquí, en aquest cas?
No, encara. S'estan mirant les imatges per identificar la trentena de persones que, després d'una discussió inicial, van acabar amb llançament de tot tipus d'objectes contundents. L'Ajuntament ho ha condemnat i busca impedir que es repeteixi. El regidor de Seguretat, David Martínez Lluís, ha apuntat en declaracions a Catalunya Ràdio cap a la possible autoria dels incidents.
Hi ha forània d'algun municipi proper. I més enllà de que sigui forània o no, el que hem de fer conjuntament amb els cossos i forces de seguretat i conjuntament també amb el sector de l'oci nocturn és cercar solucions per tal de que situacions com les viscudes el dissabte no es tornin a produir, no?
Ahir a la tarda era visible la presència policial al carrer, els locals d'oci continuaven tancats com a protesta i per demà hi ha convocada una reunió a l'Ajuntament per intentar trobar-hi solucions.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva. Dies de ràdio. Turn up
the radio. Catalunya Ràdio, 40 anys.
Avui, a Dies de Ràdio, anem al teatre amb Toni Moreno. Avui fan Estan tocant la nostra cançó. És l'11 de setembre del 1990.
Sònia i Vernon han projectat un cap de setmana a la platja per treballar en les seves cançons.
Aquesta nit, a partir de les 11, a Dies de Ràdio.
Amb Catalunya Ràdio, TV3 i Vichy Catalans Sabores, obre el cor a l'estiu més especial.
ets una altra espècie, però
jo t'estimo igual, siguis de Venus o Premià de Dalt. Jo t'estimo igual, d'aquí o d'allà tant me fa.
Celebrem el centenari de la gran diva de l'òpera Maria Callas amb un concert homenatge del diari Ara i l'Orquestra Simfònica del Vallès, el 30 de novembre a 9:15. Aconsegueix la teva entrada a la web del Palau de la Música Catalana, amb el suport de la Fundació La Caixa, Estrella Damm i la Fundació Vilacases.
Anys 30, Berlín. Una ciutat plena d'excessos i conflictes. Amb un policia obstinat.
Ja saps el que busco.
Espies i crim organitzat.
Va perillar tota l'operació.
Ja ho arreglaré.
La nova sèrie dels dilluns. Una superproducció de la televisió alemanya. Babylon Berlin. A TV3 aquesta nit. També disponible a TV3 a la carta.
Següent destinació, frontera de Bielorússia amb Polònia. Això són tancs polonesos mobilitzats al llarg d'aquesta frontera per la inquietud que ha generat la presència dels mercenaris del grup Wagner en aquest país, malgrat que el president bielorrus, Alexander Lukashenko, ha assegurat que impedirà que els paramilitars russos avancin cap a Polònia. Sigui com sigui, el grup Wagner segueix generant tensions, ho acostuma a fer, just un mes després del seu amotinament contra el Kremlin. Ja ha passat un mes. El corresponsal de Catalunya Ràdio Moscou ha recorregut l'itinerari que van seguir els mercenaris de Yevgeny Prigozhin fa un mes, quan proclamaven que arribarien des de Rostov del Don a la capital russa per enllestir-ho tot. Saludem el Noel en aquest punt. Noel, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Noel, sobre el terreny, què n'ha quedat del pas d'aquest motí? Hi ha una empremta visible o només el record d'alguns?
Doncs sobre el terreny, ben poca cosa, la veritat. Al final és com si el motí hagués sigut únicament a Rostov del Don, perquè realment és l'únic lloc on van arribar els mitjans internacionals durant la nit de Sant Joan i es va poder filmar els tancs dins la ciutat, els paramilitars pel carrer, i aquí els curiosos fins i tot els demanaven de fer-se fotos. I fins i tot, breument, es va poder veure Prigozhin dins un 4x4 on va rebre moltes mostres de suport de la gent que es va acostar cap allà. Després és com si hi hagués hagut un comboi fantasma en direcció Moscou que va arribar a recórrer 700 km per l'autopista principal, l'M4, però molt poques imatges i també testimonis. Van passar, per exemple, per un poblet que es diu Rogachovka, on les cròniques deien que allà hi havia hagut grans combats, etc. Res. I res perquè ens ho va dir la gent del poble, que si havia passat allà no va ser, i a prop tampoc perquè ho haurien escoltat. A prop d'una altra ciutat de 25.000 habitants, que es diu Pavlos, allà, en canvi, sí que els veïns van veure enfrontaments, com ens va explicar l'Helena.
No enteníem res del que estava passant. Alguns es pensaven que es tractava d'un atac d'Ucraïna contra Rússia, al nostre territori. Sentíem trets i vam veure com caia un helicòpter, també com passava una columna de camions militars. Pensàvem que eren aquí per defensar-nos dels ucraïnesos.
Pavlos, per cert, que va ser el lloc on van convergir les forces que venien del sud, les de Rostov, i les que van creuar per l'oest, des de Bakhmut.
Ja, tots vam quedar molt pendents aleshores del que podia acabar provocant aquell amotinament, però al final, en què ha quedat? Es pot dir si va haver guanyadors o perdedors?
Doncs jo diria que tots perdedors. El yeah. Kremlin, perquè no va saber reaccionar ràpid davant el motí, i és una humiliació que un exèrcit paramilitar finançat per l'Estat s'acostés aproximadament 300 quilòmetres de la capital, i a més recordem que Wagner va batre mitja dotzena d'helicòpters de l'exèrcit rus on van morir 23 soldats. I pel que fa als mercenaris, doncs home, Prigozhin massa guanyador tampoc es pot sentir perquè l'objectiu fos el que fos. Ell deia que era una marxa per la justícia, però això tenia més pinta de simulacre de cop d'Estat, doncs no li va sortir bé. De fet, el primer que va voler fer va ser segrestar Rostov del Don al ministre de Defensa, Sergei Shoigu, i al cap de l'Estat Major, Valeri Gerasimov. Però el servei secret russos, l'FSB, va esbrinar els seus plans hores abans i per això van poder fugir de la ciutat. Així que, al final, jo diria que tots perdedors.
Ja. Yeah. Noel, moltes gràcies. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
I aquests són manifestants israelians a Tel Aviv. Estan bloquejant una carretera en protesta per l'aprovació al Parlament de la polèmica llei de reforma del poder judicial que limita el poder del Tribunal Suprem per controlar l'executiu. El govern d'extrema dreta de Benjamin Netanyahu ha iniciat la reforma, malgrat les protestes internes on hi participen sectors de l'exèrcit i treballadors públics, i també malgrat les crítiques que té al carrer, i també malgrat les crítiques que també té internacionals. Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bona tarda.
Bona tarda.
Roser, la tensió s'ha viscut als carrers, també al Parlament, eh?
Els 56 diputats de l'oposició abandonaven la cambra en el moment de la votació com a senyal de protesta. La llei s'ha aprovat, per tant, amb els 64 vots a favor dels diputats de la coalició de govern i cap en contra. L'oposició i una organització local anticorrupció ja han anunciat recursos davant el Tribunal Suprem. Al govern li han caigut crítiques de totes bandes per l'aprovació d'aquesta llei, que és tan sols la primera de les moltes que conformen la polèmica reforma judicial. La reprovació més sonada arriba de l'administració nord-americana, que l'ha qualificat de desafortunada. Immediatament després de la votació, les protestes s'han escampat per tot el país. Els manifestants diuen que no es rendiran.
Aquesta és la primera llei que han aconseguit aprovar en 7 mesos. Per tant, ha estat una batalla llarga i exitosa. Això és una marató, no una cursa de 100 metres. És una marató i al final guanyarem.
Els hospitals israelians han anunciat una vaga de 24 hores.
Gràcies, Roser, i això és Grècia. La gent afectada per aquest centenar de focs que han obligat a evacuacions massives també de turistes agraïts com els locals, com aquesta dona que ara sentim, que és una d'elles, una de les turistes. Mai abans el país havia organitzat una operació de rescat per incendis com la d'ara, amb uns 19.000 evacuats. Preocupen especialment els focs a Corfú i Avià, que s'afegeixen al malson de milers de britànics que malden per sortir de Rodes. I a Algèria, posats ja a repassar punts calents, uns 7.500 bombers lluiten contra un centenar d'incendis també allà, atiats pel fort vent, i que hi han fet 34 morts, una trentena de ferits i uns 1.500 evacuats. La regió de la Cabília està especialment afectada, amb temperatures que s'han enfilat als 48 graus durant el cap de setmana. Més notícies ràpides. El diputat de Junts per Catalunya, Quim Jubert, ha revelat públicament que quan tenia 10 anys va ser víctima d'abusos sexuals.
Ho ha dit en el marc de la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església que s'ha fet avui al Parlament de Catalunya. Jubert ha explicat la seva experiència, que va tenir oblidada fins que va fer 50 anys.
Jo vaig ser objecte d'abús als 10 anys. Durant 40 anys em vaig oblidar. No vaig tornar-ho a recordar mai. Als 50 anys vaig recordar la situació. Els meus pares em van protegir i em van dir... Oblida-te'n, això no ha passat, això no... És un monstru que ha passat per aquí, però que no... que ha sigut temporal.
Durant la sessió han comparegut experts en la matèria com investigadors i assistents a víctimes. Aquesta comissió que investiga casos de pederàstia al Parlament es va constituir el 2022.
El 44% dels barcelonins preferia Xavier Trias com a alcalde després de les eleccions davant del 18% que apostava per Jaume Collboni, segons l'últim baròmetre municipal.
La primera tinenta d'alcaldia, la socialista Laia Bonet, mira de justificar-ho.
Perquè no hi havia retorn per part de... Esquerra, sobretot, de poder-se sumar a un pacte d'esquerres. Tot el contrari, el que hi havia era el front independentista, que dèiem, no? Doncs en aquest escenari és normal que quan tu preguntis qui creus que serà l'alcalde, diguin Xavier Trias.
Per cert, que Collboni i Trias s'han reunit aquesta tarda durant gairebé 2 hores. D'altra banda, un 22,7% dels ciutadans veu la inseguretat com el principal problema de Barcelona, 5.5 punts més que abans de la pandèmia, segons l'enquesta dels serveis municipals.
El grup energètic Naturgy ha guanyat 1.000 milions d'euros el primer semestre, el doble que fa un any.
L'activitat internacional del grup ha millorat els principals mercats on opera, especialment a l'Amèrica Llatina. La xifra total de negoci ha baixat respecte a ara fa un any, quan els preus de l'energia estaven disparats a causa de la guerra d'Ucraïna. El primer semestre ha estat marcat per una reducció dels preus de l'energia que ha coincidit amb una baixada de l'1% del nombre de contractes a Espanya.
L'Audiència Nacional Espanyola ha condemnat a 19 anys de presó el comissari José Manuel Villarejo per revelació de secrets d'empresa i per falsedat en document mercantil. Ha quedat absolt de suborn i d'extorsió.
Ha estat condemnat per 3 encàrrecs privats d'espionatge que va fer amb la seva empresa quan encara era comissari. 2 dels 3 jutges
jutges no consideren que hi hagués suborn perquè argumenten que els actes delictius es van fer a la seva esfera privada. En el mateix cas, s'ha jutjat 26 persones més, entre les quals el soci de Villarejo, Rafael Redondo, que ha estat condemnat a 13 anys de presó pels mateixos delictes.
Desapareix l'ocellet blau de Twitter i la plataforma, a més, canvia de nom i de logotip. Ara es diu X.
La nova imatge...
Sí, no, m'ha dit que s'identificarà amb aquesta creu de línies blanques amb fons negre, Montse.
Sí, la nova imatge de la plataforma d'Elon Musk ja apareix en els perfils oficials i del mateix Musk. La xarxa adopta la lletra que ja identifica altres negocis de l'empresari, com SpaceX. Josep Maria Ganyet, expert en xarxes d'intel·ligència artificial, ha dit a Catalunya Informació, a Catalunya Ràdio, quin és l'objectiu d'Elon Musk.
Un canvi d'imatge, però sí que va més enllà, en el sentit que la X és una... És una dèria que té Elon Musk des de fa molts anys de construir una aplicació total. Abans de que fes PayPal ja tenia el domini x.com registrat i ja volia crear aquesta aplicació.
Amb el llançament s'ha projectat una X gegant a la façana de la seu que la companyia té a San Francisco.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Atenció, oient!
Per fi ja arriba.
Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Ho ampliem fins al 30 de juliol.
Accelera, que les millors ofertes volen. Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquest estiu, escolta la millor selecció musical i els programes d'ICAT.
Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, els concerts, avançaments i molt més.
Aquest estiu, baixa't l'app d'ICAT.
I connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
Et risc d'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
CaixaBank ha estat elegit millor banc a Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Catalunya Ràdio. 40 anys.
Hola, soy Perico Delgado. Felicitar a Cataluña Radio por este aniversario. 40 tacos. Madre mía, si estáis hechos unos chavales. Y os quedan otros tantos, o sea, nada. Y a seguir haciendo buen trabajo y llevando a los oyentes esa información que todos deseamos escuchar.
Cataluña Radio. 40 anys.
I ara, Festival Atlàntida.
En una illa perduda creix una planta de demà de nit.
Amb aquesta pel·lícula, Quest, que és la cobra al festival, que se celebrarà des d'avui fins diumenge a Mallorca, més de 60 pel·lícules programades, estrenes sonades, el documental, per exemple, sobre Trens i Moix, però, d'entrada, l'estrena que es fa, que es viu avui al Pati de la Misericòrdia, que és la seu d'aquest festival. Caterina Carmany, bon vespre.
Bon vespre, Kilian.
Quest és el títol de l'òpera prima d'Antonina Obrador, però també una illa especial.
Sí, és una illa amb la fesomia de Mallorca perquè Obrador la va rodar en entorns que coneix bé, Porto Colom, Sa Dragonera i punts de la Serra de Tramuntana, que es transformen en Quest, una illa deserta on arriba en Lluc, biòleg, racional, turmentat, que dia a dia aquella terra va transformant.
Que busca l'evidència científica tot el rato en tot, se li va desmuntant tot i va entrant en pànic en lo desconegut, no? I comença a fer tot aquest viatge psicomàgic, no? Cap a un lloc que ell desconeix i que no sap si és sanador o és terrorífic.
Queda't amb aquesta frase, Kilian.
Sí.
Es pot estar viu sense estar viu?
Silla, tot és exuberant, tot és paradisiac, però en realitat, interiorment, està mort, no? Jo crec que té algo especial d'aquesta societat, no? Que viu per l'imatge.
Bé, mentre espero pensar una mica més la resposta, estrena de luxe, per aquesta nit, per tant?
Estrena de luxe, sí, amb un auquer exquisit en la interpretació d'aquest personatge de biòleg turmentat, però gens sobreactuat, en un ambient intimista, a vegades tenebrós, però amb imatges precioses, i rodada a Mallorca, Kilian, què t'he de dir jo, de sa mevilla? Però cercant aquella Mallorca desapareguda, la de les pedres, de les rondalles, i d'un imaginari que la directora Obrador va saber transmetre els protagonistes en qui van fer com una família.
Oh. El fet de trobar-me, per exemple, en Enric, i que el primer que fes fos convidar-me a casa seva...
Va passar uns dies.
Sí, va ser, no? Va ser com un... va crear un vincle més enllà del professional, no? Que llavors va fer que tot fluís d'una altra manera. No?
Molt bé. Què més es podrà veure aquí?
I de veure'm, per exemple, el documental sobre Terenci Moix, preludi de la docusèrie que s'estrenarà a Filmin al setembre, i un centenar de pel·lícules que es poden veure online a la plataforma Filmin, que organitza aquest festival fins d'aquí a un mes. A Palma, cine a la fresca o a la calenta, Kilian, al Pati de la Misericòrdia, i amb actuacions en directe, avui, en Queralt Lahoz, des d'avui fins diumenge.
Diríem que a la calenta, molt segurament. Moltes gràcies, Caterina. I ara música, avui fa 20 anys. Això que comença tranquil.
I hurt myself today.
I que agafa tota la força quan sentim la veu de qui està participant d'aquesta peça, que és Johnny Cash, que obtenia 6 nominacions als premis MTV Video Music. Marc.
Cash obtenia aquestes nominacions pel remake de la cançó Heart. El videoclip està mesclat amb imatges inèdites del músic quan era jove i el va dirigir Marc Romanek. Va guanyar el premi al millor vídeo de l'any i, a més, va ser triat com el millor vídeo musical de tots els temps segons el setmanari del Regne Unit New Musical Express.
Canvi d'estil.
Lloro por quererte.
Lila Downs actua aquest vespre a l'Apolo dins del festival Barna Sants.
Fa unes setmanes, la cantant mexicana va passar pel Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú i avui actua a Barcelona en un concert inclòs dins la gira Dos Corazones. L'artista acaba d'anunciar un nou àlbum que vol ser un homenatge a les dones de la seva família.
Mèxic ja fet, ara al Canadà.
The cradle and the grave, the fruit and the sea.
El cantautor canadenc Rufus Wainwright actua avui al Grec de Barcelona.
Wainwright debuta en aquest espai emblemàtic de Barcelona on interpretarà els temes del seu nou disc, Folkocracy, un homenatge a la música folk. Els temes que es podran escoltar avui són capaços, són cançons que busquen reconnectar-nos amb la vida malgrat les dificultats. Al matí de Catalunya Ràdio l'entrevistarà demà.
Doncs ho escoltarem. I avui hem sabut el motiu d'una cancel·lació. Del concert d'aquests, del Hollywood Vampires, dimarts passat a Budapest.
Segons el diari hongarès Blick, van trobar inconscient l'actor i músic Johnny Depp a l'habitació de l'hotel on s'allotjava. La banda va haver de suspendre el concert només uns minuts abans que comencés l'espectacle. Diumenge, els Hollywood Vampires van actuar amb tota normalitat a Alemanya. A més de Depp, la banda està formada per Alice Cooper, Joe Perry i Tommy Henriksen.
Ens anem ara cap al temps, tot i avisant que Protecció Civil ha activat de cara a demà l'alerta del Pla Infocat i els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi i amb restricció a espais protegits, el Cap de Creus, l'Albera, la Serra de Montsant, el Garraf i el Montmell Marmellà. La Diputació també ha restringit els accessos al Parc del Garraf, d'Olèrdola i Foix. Les zones amb més risc d'incendi són l'Empordà per l'entrada de Tramuntana i a la meitat sud del país per l'entrada del vent de Mestral. Però ja que hi som posats, que això ens ho digui qui ja entén més, que és el Tomàs Molina. Tomàs, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs canvi de temps, perquè aquesta nit passa una línia frontal que porta descens de les temperatures, alguna tronada que pot descarregar amb intensitat, sobretot al nord del país, i demà menys calor. Avui ha estat un dia de calor intensa, fins i tot a rissagues amb pujada del mar, que s'ha sentit a Tarragona, a Cambrils, a l'Estartit. És a dir, hi ha molts indrets on l'aigua fins i tot ha inundat una part del Serrallo a la ciutat de Tarragona. Això demà canvia radicalment, demà serà un dia amb sol, a la tarda de nou amb una tronada al Pirineu i sobretot amb temperatures amb tendència a la baixa. L'ambient d'aquesta setmana serà de tempestes al Pirineu, dia de sol en conjunt, però temperatures se quedaran relativament baixes amb tramuntana i amb mestral. Per tant, aquesta setmana no patirem massa calor.
Tenim el senyor Johnny Depp una mica més recuperat del seu problema, que encara no ens ha aclarit quin va ser. Demà explicarem problemes i recuperacions i tot en aquest programa. Que vagi molt bé, adeu-siau.